Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat. Planeta Prat.
Dos minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem el contingut pròpiament d'aquest espai del Planeta Prat. Ho fem amb seguretat ciutadana. Saludem els agents de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, la Maribel Arco i el Víctor Corbatón. Què tal, com esteu?
Hola, bon dia, Isa.
Molt bon dia, Isa.
I hem de començar per l'actualitat, perquè hem fet el repàs de l'actualitat informativa amb aquest incident ahir amb un vehicle a l'avinguda 11 de setembre a l'alçada del carrer Riu Llobregat, que finalment va quedar una falsa alarma, però fem una mica el repàs del que va passar.
Sí, bueno, vam rebre un avís perquè una persona d'un partit polític va escoltar que el seu vehicle hi havia un soroll tipus tic-tac, no? Que podia ser d'algun artefacte explosiu, no? Ja que hi ha aquesta crispació a nivell de xarxes, a nivell de la situació política. Bueno, pues, com és la nostra feina, nosaltres vam comprovar, vam activar a Canina, que Canina va descartar ja des d'un principi que fos un artefacte, però bueno, juntament Canina amb TEDx es va acabar de descartar, i bueno, es veu que és un tema de falla, un tema mecànic, no? que bueno, que a veure què és, que haurà, aquesta persona haurà de portar el vehicle al mecànic a veure exactament què és el que ha fallat.
Clar, suposem que també crida molt l'atenció perquè es va fer un perímetre de seguretat important. Clar, davant el dubte s'han d'extremar les precaucions.
Es va tallar aquell espai de l'avinguda 11
sí,
de setembre.
Sí. Es va establir un perímetre important i es van fer les comprovacions. I per sort, pues, no hi havia res.
Aquestes unitats més específiques, la Canina i els TEDx, no estan a la comissaria del Prat, no? S'activen des d'on venen?
Bueno, nosaltres tenim una situació especial, ja que al tenir l'aeroport tan proper, pues, aquestes unitats les tenim molt properes. Llavors, o a l'aeroport, o estan a l'aeroport o estan a les nostres dependències i es poden activar més ràpidament.
Sí, que potser és més fàcil que en un altre municipi, no?, poder fer aquesta comprovació. Celebrem que hi ha l'alarma, però és veritat que ens va cridar molt l'atenció durant la nit d'ahir i, vaja, era un tema que crec que no ens havia passat, almenys en els darrers anys, aquí al Prat. Parlem d'altres temes perquè la setmana passada vam parlar també de les dades de la Junta Local de Seguretat, parlàvem doncs, dels missatges contradictoris una mica entre les dades que té Mossos d'Esquadra i els missatges que veiem a les xarxes socials i totes aquestes coses que van alimentant mites, bulos al voltant de la policia. I volem entrar en el detall de quines coses pot fer la policia, quines no, i a nivell de ciutadania també, fins a quin punt estan permeses certes conductes. Per on comencem? Perquè ens sembla un tema apassionant i és veritat que suposo que són coses que us pregunten en els dinars familiars, en aquelles converses amb amics, no? Fins i tot quan tenim un dubte de dir, ostres, això exactament com va?
Sí, nosaltres també, el Víctor i jo també ens encarreguem de fer xerrades per les escoles, instituts, centres cívics...
Us ho pregunten, no?
Clar, i tenim molt de contacte amb la ciutadania. I, bueno, i havíem pensat això, parlar d'alguns temes que són els més recurrents també el que tu dius, no? Els dinars familiars o els amics i és interessant de saber.
Sempre que acabem les xerrades i fem un torn de preguntes, pues sempre surten aquest tipus de preguntes, no? I hi ha molts mites i volíem aprofitar aquesta possibilitat que tenim d'explicar-los i de desmitificar molts mites que hi ha.
Quina és la pregunta que més
A veure, la primera que havíem pensat és pot un policia aturar, identificar i escorcollar una persona tot i que no hagi fet res? Aquesta és una pregunta, que és molt recurrent i també en el tema dels menors. Uh-huh. La policia sempre té una justificació per aturar algú. O sigui, no, sempre diem a les escoles, sempre diem el Víctor i jo no anem pel carrer i diem estem avorrits i identificarem una persona. Sempre hi ha algun motiu, vale? I hi ha algun motiu i per això es para alguna persona. És probable que estigui dintre d'un servei planificat, que de vegades ens veureu a la Renfe, és un servei planificat per evitar robatoris a la Renfe, i dintre d'aquest servei planificat es pot aturar en aquesta persona.
Clar, que nosaltres aturem una persona no significa que hagi fet res.
Exacte.
Que és el que normalment la gent pensa, no? Que quan parem amb una persona és perquè ha fet alguna cosa.
La justificació no és que hagi fet alguna cosa, la justificació és que nosaltres hem de tenir sempre una justificació per parar algú.
I en aquestes dinàmiques de prevenció, si estem fent un dispositiu a Renfe de prevenció de, pues, com es va fer al Daga, no?, de prevenció d'armes blanques o el que sigui, pues, hem de poder aturar alguna persona per fer aquestes comprovacions, no? I això ens justifica aquesta identificació d'aquesta persona.
Aquest seria un cas. Un altre cas seria, per exemple, un incident del 112. Quan arriba un incident del 112, per exemple, una baralla, un espai públic, una discussió dintre d'un pis, doncs aquí també tenim la justificació per identificar aquelles persones que pensem que són les autores o les que està fent referència a l'incident del 112. Uh-huh. Igual arribem allà i igual ens diuen hi ha una baralla a Plaça Catalunya. La descripció de les persones, arribem allà, la plaça és molt gran, igual identifiquem unes persones que no són les que han estat implicades en la baralla.
Coincideix amb la descripció, però no és la persona implicada, però que no hagi fet res, pues, no significa que nosaltres no la puguem identificar.
Clar.
El que millor coincideix plenament amb la descripció de la persona, pues, que havia agredit a una altra o que havia fet un furt i coincideix, val? Després nosaltres la identifiquem, comprovem que aquesta persona no és i ja està.
Què és el que demaneu? Demaneu el DNI?
Sí, exacte, demanem la identificació de la persona amb el DNI. I clar, el que hem de pensar és que, bueno, sempre diem que el que s'ha de fer és col·laborar i si la situació ho permet, el ciutadà pot preguntar per què m'esteu identificant I això nosaltres, a la majoria de vegades, pues, podem respondre a aquesta pregunta, o de vegades no ho podem fer perquè no es pot, perquè hi ha prisa o perquè...
No, o perquè si ha fet un fet delictiu, que clar, millor no pot amagar una prova o pot llançar qualsevol cosa, no li direm...
Exacte.
T'hem aturat perquè has robat una, el que sigui, i a millor ho llença o...
Clar, o hi ha una altra persona escoltant i no ha d'escoltar això, però... A la mesura que es pugui, pues es pot dir per què s'està identificant, però que la gent tingui clar que sempre hi ha una justificació per part de la policia. Nosaltres hem de justificar cada identificació que fem.
Totes les identificacions queden registrades, les patrulles totes estem identificades, anem amb tablet, amb GPS al vehicle, o sigui que en qualsevol moment ens poden, si algú ciutadà pues, creu que l'actuació no ha estat correcta o que s'ha passat els límits legals, pues, totes les patrulles estan identificades i localitzades en tot el moment, i davant d'una queixa, una denúncia, pues, es pot saber exactament quina és la patrulla que t'ha aturat.
Hem dit això de demanar el DNI, però podeu sempre escorcollar la persona?
Clar,
sí,
això
sí,
també.
És dintre de... Sí, sempre ha d'haver el motiu de l'escorcoll. Igual que hi ha el motiu de la identificació, també ha d'haver el motiu de l'escorcoll. Per exemple, si nosaltres pensem que una persona està consumint substàncies, la identifiquem, i quan la identifiquem pues, fa molta olor a marihuana, pues, això ja ens facilita a nosaltres la possibilitat d'escorcollar-lo. Si l'incident és perquè aquesta persona portava una navalla, això ja ens facilita el fet d'escorcollar-lo. No va relacionat que puguem identificar i escorcollar a la vegada. Val? Primer podem identificar, i si hi ha un motiu per escorcollar, doncs llavors sí que podem escorcollar.
Què passa si ens deixem el DNI perquè doncs, hem sortit a veure la nostra mare i no hem pensat en cap moment que ens aturaria la policia?
Molta gent,
què passa
molta
aquí?
Gent.
Perquè, clar, hi ha gent que es pensa que això és una multa o que pot acabar molt malament. És així o no?
Bueno, realment, a partir dels 14 anys s'ha de portar el DNI.
És obligatori,
És obligatori.
Per tot, per treure el gos, per...
És obligatori.
Sí,
molta gent
val.
No ho fa, és sancionable. Sí que és veritat que Víctor i jo porté gairebé 20 anys treballant i mai hem multat a ningú per no portar el DNI. La gent pues, ho porta al mòbil, la fotografia no és del tot correcta, ens ha de donar una mica de credibilitat això. Ara està el tema del DNI digital.
Sí, això clar. Ha canviat, ara ha canviat, i si es podem acreditar a través del DNI digital. Vale, això ha canviat. Però fins ara la gent pues, deia jo lo llevo en foto.
Sí. Bueno,
pues això no val perquè
no
puc modificar. Val?
Perquè... I més ara, amb la intel·ligència artificial que es pot fer tot.
Clar.
Clar, ara per nosaltres es complica la feina perquè és molt fàcil amb aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial canviar la fotografia, canviar les dades i cada vegada més hem de tirar a la identificació o bé amb el de
DNI
sempre,
físic o DNI
o
digital.
O el DNI digital.
Suposo que us trobeu una mica reaccions de tot tipus, no? A vegades que dius, ostres, d'emprenyament,
sí,
de nerviosisme, perquè quan veus que t'aturen Mossos potser en un control policial tu no has fet res però et poses nerviosa.
Clar, és normal i ho entenem, i també és molt normal que ens diguin no, jo soy menor, no em pots identificar.
Clar.
I el menor o adult és les mateixes condicions que hem dit abans.
Sí.
Totalment igual. No necessitem ni que estiguin els pares ni que sigui major d'edat. Si hi ha alguna de les condicions que hem dit abans, es pot identificar i escorcollar un menor també.
Clar, nosaltres també som conscients que moltes vegades pues, la situació personal, si ha arribat ara a la feina i que t'aturin, pues això fa que la persona es posi més nerviós i som bastant comprensius en aquesta situació, però si és la nostra feina, l'hem de fer i la farem amb més celeritat possible, però l'hem de fer. O sigui que...
Un altre cas, busqueu gent per rodes de reconeixement?
Sí.
I què és el que hem de fer? Perquè, clar, a vegades el que et fa por és exposar-te.
Clar,
a
és normal.
Dir, ostres, busqueu perfils diferents, busqueu perfils similars, perquè hi ha gent que li fa por participar
normal.
D'una roda de reconeixement normal. I dir, és que jo no he fet res, però a sobre, si participo d'aquí, sí, potser m'acusen.
És una altra tasca nostra que, personalment, i això ja és una opinió personal, a mi no m'agrada.
Clar.
No m'agrada, sempre un segrest de la gent, però realment és una petició que a nosaltres ens fa el jutjat i realment pues, busquem persones amb un perfil que ens indica el jutjat i...
Val.
Nosaltres ja sabem qui és la persona
exacte,
denunciada.
Això és l'important.
A partir de que sabem qui és la persona denunciada, hem de buscar persones que s'assemblin a aquesta persona. Val? Físicament.
Clar.
Clar, el que passa és que la gent té por.
La gent té molta por.
Normal.
Però ja el jutjat ja sap qui és la persona denunciada i el jutjat ja sap qui són les persones que són figurants. Val? Llavors, aquesta prova no es fa per identificar a la persona, sinó per concretar que sigui ella.
Mm-hmm. Per confirmar,
per
no?
Per confirmar.
Clar,
no,
gent...
no per senyalar-la.
No per obrir vies clar. D'investigació.
Exacte.
Clar, el que passa és que la gent diu i si me senyala a mi...
Què?
Clar, no passa res.
Vale.
No passa res.
És per confirmar que sigui aquesta persona amb altres que s'assemblin. Mm-hmm. És per confirmar que ja saps, el jutge ja sap qui és la persona denunciada i ja saps qui és el figurant. I si senyala un figurant, el que passarà és que la roda s'anul·la i no serveix com a prova.
Mm-hmm.
Si senyala a la persona que és, sí que es confirma la roda. I si senyala un altre que és el figurant, pues aquesta roda s'anul·la.
Hi ha gent que ha vingut molt contenta també, perquè com això que es veu a les pel·lis
i... Clar,
hi ha gent que són uns motivats de coses que passen a la vida. A mi m'encantaria que em cridessin a ser jutjat popular d'aquells per viure des de dins tot el que hem vist a les pel·lis.
Clar.
Però hi ha gent que li fa molta por i al final és una col·laboració voluntària. No?
Ja no només és la por, és el fet d'això que et trenca el dia.
Clar, vas a treballar i dius, bueno, aquí doneu un justificant.
Sí, es dona justificant.
El jutjat et dona.
Però clar... Per exemple, quan tu et toca anar a una taula amb votacions, pues, hi ha una recompensa
sí.
econòmica,
aquí
com
no.
a mínim... Aquí no. Aquí has de passar el matí allà i sense més que una justificant.
Clar.
I l'experiència?
Bueno, l'experiència. L'hem de vendre bé.
Al final sí que fas no, que una altra persona clar, final, facilites que es faci justícia.
No, però... que al final estàs col·laborant amb la justícia.
Ah, sí.
Si fos tu la persona... víctima, voldries que la gent participés en aquesta roda per confirmar si aquesta persona és la denunciada, o sigui, la culpable del fet.
És un mètode habitual?
Sí, és bastant habitual.
Sí.
Sí, que és habitual que aneu buscant gent per
sí,
participar també d'això.
Sí,
no sé si ho aconseguiu amb èxit sempre o...
Costa molt, perquè pues, sempre la gent intenta... Bueno,
la gent té la seva feina o estan estudiant. És difícil de trobar algú que digui, pues, tinc el dia de festa, pues, puc anar o... Sí que és veritat que sí, que hi ha el justificant i que l'empresa ha d'acceptar aquest justificant, però no és agradable.
Nosaltres sempre intentem ser comprensius, també, depenent de la persona, de la situació personal, clar, o autònoms, que, el que sigui, bueno, pues, es parla i intentem que, bueno, pues,
clar,
ser comprensius.
Clar, perquè perds el dia, llavors, sí.
Intentem ser comprensius, però al final arriba el punt que si no hi ha ningú, no es fa la roda, llavors hem d'agafar el que hagin d'agafar.
Clar, doncs per això és important també explicar-ho, perquè a vegades t'agafa i no saps ben bé quines implicacions pot tenir no, participar d'una roda d'aquestes
característiques. La gent que estigui tranquil·la, que si l'agafen per una roda no acabarà a presó.
No.
Anem amb un altre tema, posem per cas que estem a casa, obrim la porta i són els Mossos. Poden entrar Mossos d'Esquadra a casa nostra sense tenir més ni més...
Vale, pues,
hem de col·laborar, han de tenir un ordre judicial.
Vale, nosaltres quan anem, per exemple, se m'ha acudit un incident del 112 perquè hi ha un veí que ha escoltat els sorolls o una possible baralla, nosaltres preguntem a la persona si podem entrar. Si tenim l'autorització de la persona, entrem i podem fer les comprovacions si aquella persona es deixa. Això seria un supòsit.
Mm-hmm.
Vale? Segon supòsit és que...
Hi hagi una emergència.
Hi hagi una emergència.
Un foc, una vida en risc perquè
clar,
ha caigut
i... Clar, escoltem una baralla dintre molt forta que pensem que hi ha una persona en situació de perill, també estem autoritzats a entrar en un domicili.
Aquí primer intenteu
sí.
que us obrin la porta, no?
Sí, sí.
I si no, a partir d'aquí...
A partir d'aquí...
L'obriu com pugueu.
Sí.
O activem bombers, o nosaltres mateixos... O sí. Si és una situació d'emergència, pues, com es pugui i el més abans possible.
Uh-huh. Aquí esteu autoritzats a accedir-hi per a aquesta situació
d'emergència.
La resta de coses que puguin tenir implicacions queden en fora o tot va una mica
no.
lligat?
Bueno, tot per va una mica lligat, perquè clar, si
entrem... Si us trobeu substàncies, per exemple, en el mateix pis.
De vegades, no en situació de trencar una porta, però si entrem a un pis per una baralla familiar, per exemple, i veiem que hi ha una plantació amb 200 plantes, pues aquí potser hi ha dos, no potser no, hi ha dos delictes.
Uh-huh. Clar, aquí el que fem és parem, activem a la unitat d'investigació, per exemple, si és un cas de plantació de marihuana, no? Entrem per una emergència, hi ha un foc, entrem al foc i hi ha una plantació, en aquest moment activem la unitat d'investigació, contacta amb el jutjat, informa del que ha passat, arrel d'un incendi pues, hem trobat una plantació i en aquesta, llavors pues, esperem a que el jutjat ens doni l'autorització per comprovar aquesta plantació.
O sigui, fins i tot havent-hi entrat es necessita després l'autorització judicial.
A millor el foc és a la cuina, pues nosaltres anem a la cuina, observem que a l'altra habitació hi ha indicis d'una plantació, nosaltres acordonem el pis, activem el jutjat i el jutjat quan es doni l'ordre pues ja entrem en aquesta habitació i acabem de comprovar pues, el que hem observat des de fora.
Mm-hmm. Si no hi ha emergència...
O amb una ordre judicial, si el jutjat diu que hem d'entrar a un pis per el motiu que sigui, també ho hauríem de fer.
Normalment són peticions per part de la policia, no? Esteu fent una investigació i llavors es demana poder accedir, no? A partir d'aquí, quant de temps passa fins tenir un ordre judicial? O com
això
ja
depèn del jutjat,
és
això és complicat. Això.
Clar, això depèn del jutjat,
l'urgència,
bueno, depèn de diferents factors. Depèn de diferents factors perquè si és una cosa extremament urgent pues, s'activa el jutjat de guàrdia i pot ser ràpid. Si és una cosa que millor pot esperar el dia següent pues, esperem el dia següent.
Es fa això de les pel·lícules d'anar amb el paper de l'ordre judicial?
Bueno, s'ha de portar el paper
sí. S'ha de portar l'ofici. Normalment
sí.
quan es fa aquesta entrada o aquest registre pues, ha de venir un secretari judicial que enregistri deixi constància de tot el que hi ha.
Uh-huh. Hem parlat de les plantacions de marihuana, però sabem que es poden tenir algunes plantes a casa, perquè aquí hi ha una distinció entre el que és consum propi, venda de la substància, transport de la substància fora del domicili.
Això quan fem les xerrades als col·les és molt interessant, no? Aquesta pregunta.
Sí. Com està això realment? Perquè clar, es parlava en un moment, no sé si hi ha tres plantes que es poden tenir com a màxim.
Clar. Això és el que fem, no? I preguntem, i quantes plantes podem tenir? I clar, una per casa, una per persona.
Por família.
I si tens quatre cases, quatre plantes?
Clar.
Bueno, i clar.
Dóna molt de joc, sí.
Clar, el que diu la llei és que el fet de vendre i cultivar substància és delicte, val? És el que diu la llei. O sigui que el fet de cultivar una planta és delicte.
O sigui que no es podria tenir ni una planta.
No es podria tenir ni una planta. Què passa? Que la jurisprudència deixa un marge del tema de consum propi. Però clar, el delicte passa als 200 grams. Si ja en aquesta planta ja passes de 200 grams, ja passes del consum propi. Moltes d'aquestes plantes ja passen dels 200 grams.
És que menys de 200 grams potser clar. No val la pena mirar la planta, no? Estar tallat permanentment.
Parlar la planta clar. I regar la planta.
Clar, perquè parlem d'una cosa clar. Sostinguda en
clar,
el temps.
El que,
no?
El que sempre diem és que potser vas pel carrer i veus, mira, en aquest pis hi ha una planta, en aquella terrassa també.
Sí, clar, tu
la policia,
des de casa clar, veus els veïns també.
La policia no entrarà a una casa ni farem una investigació per una planta.
ni per dos,
ni per dos, perquè no donaríem abast, és que no...
Clar, aquí hi ha una diferència entre el que seria doncs, una persona que té una planta, dues o tres per consum, i les que les tenen per venda, que parlem de moltíssimes plantes, fins i tot quan són en pisos, no? És un altre nivell, i fins i tot jo crec que de manera, no? De com estan posades, de servei d'alimentació de les pròpies plantes, tot això es distingeix bastant clar, no?
Sí, sí, clar, és el que diem, no farem una entrada a un pis per tres plantes. Que entrem i veiem que a millor entrem per una emergència, per un foc, i després veiem que està allà en el límit, en el límit, pues a millor podem escriure al jutjat i informar el que hem vist, val? Però no farem una investigació per tres plantes a un balcó.
Clar,
sí. Ni farem una entrada, no trencarem una porta, ni farem un escorcoll d'un pis per tres plantes.
Clar, quan anem a les xerrades i preguntem això als nois, la última vegada ens va dir un noi, bueno, és que mi abuela tiene dos plantes perquè...
perquè li agraden, no?
Maca, clar, que li agraden molt, no? Jo no sé si tendria que haver dit esto, no? Va dir el nen.
Clar, sí. Si això passa no a una casa o a un balcó, si tenim dues plantes a un hort, per exemple... Canvia?
Seria la mateixa situació legal. Al final, nosaltres el que no farem és demanar una ordre judicial per dues plantes. És que no té sentit. O sigui, és que tindríem que fer cada dia 1.000. Llavors, el que sí que ha de ser la gent conscient de que si es passen d'aquests 200 grams, estem fent un delicte. I a partir d'aquí cadascú pues, ha de ser responsable amb el que fa. Ja dic, la policia no farà una entrada en un pis per quatre plantes.
Si això passem al carrer, quan feu un escorcoll, què és el que se sanciona, per exemple, de marihuana, de portar marihuana a sobre?
És un altre mite. Puc portar, pues, una altra pregunta?
Sí,
és,
una altra pregunta interessant per les xerrades.
Quanta substància pots portar?
Sí.
Un porro, dos porros, tres porros? I es queden... Sabem que si portes pel consum propi, puc portar. Mentira.
No.
Mentira.
A carrer això canvia.
Sí, a carrer no pots portar zero. Zero. Hasta les restes que queden al grinder, això es pot sancionar. Val? Sí, tot el que sigui substància a la via pública es pot denunciar. Val? Denunciar via administrativa. Val? Tampoc denunciarem, no?, per les restes que diuen una buseta, però si portes una cigarreta, això sí que és denunciable.
Clar, no es pot fumar a carrer.
No, ni portar.
No,
ni fumar ni portar.
A casa sí, al carrer no.
Que molta gent, jo m'he trobat, persones que l'atures i porta una cigarreta, no, esto es consumo propio.
Sempre,
no?
Tothom ho diu, això.
A casa sí. I no et denunciarem a casa, però a via pública no pots portar.
Quina és la sanció per portar un porro?
Pues,
per estar-te fumant un porro?
Des de 400 a...
Cap a dalt.
Déu-n'hi-do.
Depenent la quantitat, sí. Depenent si hi ha diferents substàncies, depenent
del
si
lloc, també.
Si és la primera vegada o és la quinta, bueno, depèn de diversos factors. També entrem aquí al tema dels clubs canàbics. Molta gent que compra, o no, que compra, que agafa la seva part de la substància d'un club canàbic, la porta pel carrer i m'he trobat algun cop que diu, no, esto lo he comprado en el... Bueno, lo he comprado, no lo he comprado, no.
Me lo han facilitado.
Clar, perquè és un sistema de societat, són socis i, per tant, cada part de la planta, no?, se suposa que és la que pots accedir.
Ah, exacte. He agafat la meva part del club canàbic. També és denunciable. No pots portar substància pel carrer.
Clar. Mal, és que aquí és molt curiós.
És molt curiós que
és legal o alegal per una part, no?, participar d'un club canàbic, i a la vegada, clar, o només se suposa que pots fer el consum allà.
I com ho portes a casa? Si pots a casa, com ho portes a casa? És que és una mica...
Hi ha un buit legal aquí bastant complex, però el que diu la llei és això, que si tu portes substància qualsevol quantitat, és denunciable. Tu pots consumir a casa, tu pots consumir en un club canàbic, però tu no pots transportar-la per via pública.
Doncs ens han quedat moltes coses interessants, les guardem per la propera. Us agraïm moltíssim que ens hagueu acompanyat també per desmitificar una mica doncs, tots aquests mantres que ens anem repetint al voltant de Mossos d'Esquadra i del que podem fer i no com a ciutadania. I que vagi molt bé, fins la propera.
Moltes gràcies.
Adéu. Adéu. Bon dia.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada encara a les carreteres, on un accident a la C32 entre Mataró i Sant Andreu de Llavaneres provoca fins a 4 quilòmetres de congestió en sentit Barcelona. També hi ha cues importants a la Nacional 2 en el mateix